Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Avui és per els herois de Càritas, per tots els voluntaris, per tot el seu equip, per la seva tasca imprescindible, per tenir cura de qui més ho necessita. Un aplaudiment ben fort.
Ràdio Estel, espai de trobada, participació i diàleg.
Les 8 i un minut, bona nit de nou. Pedro Sánchez està a punt de salvar l'estat d'alarma novament amb el vot favorable de Ciutadans i del PNB, juntament amb el de Coalició Canària. El president del govern espanyol, a la sessió d'avui al Congrés, per sol·licitar i aprovar, si s'escau, aquesta petició de pròrroga, ha perdut el vot d'Esquerra Republicana. D'aquesta manera es prorrogarà la situació actual, l'estat d'alarma, per 15 dies fins al 7 de juny i no 5 setmanes, com havia pretès inicialment l'executiu de Sánchez. Esquerra vota en contra, com ja va fer fa dues setmanes, i ha lamentat a la intervenció de Gabriel Rufián que el govern d'Espanya hagi escollit la dreta, diu, en comptes de la majoria progressista. PP i Vox també voten en contra d'aquest estat d'alarma. Us expliquem també que les escoles dels territoris en fase 2 tornaran a obrir les portes a partir de l'1 de juny. Així ho estableix el pla de reobertura de centres del Departament d'Educació que ha presentat aquest migdia el conseller Josep Bargalló. De tota manera, serà per oferir suport a l'alumnat i a les famílies i no pas per fer classes. Recordem que les funeràries han notificat avui 37 morts per coronavirus a Catalunya en les últimes 24 hores. Espanya manté la xifra per sota dels 300, pel que fa a nous contagis, i també per sota del centenar en els morts de les últimes 24 hores. I el ministre de Cultura ha anunciat avui des del Congrés 13.200.000 euros per a les sales de cinema, en una de les iniciatives econòmiques de l'executiu espanyol. I un nom propi de l'actualitat avui també, el d'Adolfo Nicolás, el qui va ser superior general dels jesuïtes entre 2008 i 2016, ha mort avui a Tòquio, on havia viscut els últims anys. Tenia 84 anys i no ha pogut superar una llarga malaltia. El religiós espanyol de Palència havia destacat pel diàleg interreligiós i l'ecumenisme.
Ràdio Estel. De dilluns a dijous a 2:15 del vespre, Ràdio Estel va més enllà dels estels. Submergeix-te en la música de les millors bandes sonores, els musicals que s'han convertit en clàssics, les sintonies de les sèries més emblemàtiques. De dilluns a dijous a 2:15 del vespre, l'escenari és a casa teva. Més enllà dels estels, a Ràdio Estel.
A la Caixa impulsem centenars de projectes de recerca mèdica i treballem en reptes tan grans com curar el càncer, prevenir la malaltia d'Alzheimer o aconseguir una vacuna contra la sida. Perquè som la fundació que inverteix en recerca per construir una societat més avançada. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Durant el confinament, els nens i nenes han de continuar aprenent en línia des de casa. Per això cal planificar quines tasques escolars requereixen l'ús de pantalles, habilitar, si és possible, un espai tranquil per dur-les a terme, acompanyar els infants en l'aprenentatge i aconsellar-los sobre com cercar la informació i no oblidar-se de fer petits descansos. Durant el confinament, aprofitem les eines digitals i aprenem amb les pantalles. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Algunes recomanacions per a l'obertura d'establiments. Els clients han de ser atesos individualment, amb una distància de 2 metres. Hi ha un horari preferent pels més grans de 65 anys. Els restauradors poden fer serveis a domicili o de recollida. Més info a canalsalut.gencat.cat/coronavirus. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Ràdio Estel.
De vegades pensar les coses de cap i de nou té alguns avantatges, sens dubte, però també té molts riscos. Avui la Generalitat s'ha decidit i ens ha confirmat ja com serà el retorn a l'escola. I com desgraciadament ens té acostumats el conseller Bargalló, una de calç i una d'arena. És cert, és veritat, que els alumnes, al nostre entendre, havien de tenir un final de curs. Calia, com a mínim, una conclusió d'aquest curs, diguéssim. Ni que fos com la sutura d'una ferida, diguéssim, no? Perquè almenys l'hemorràgia s'aturi. Però el cert és que l'enorme llista de consideracions que cal tenir en compte és totalment aclaparadora. Podrem assumir-les totes? Crec que difícilment es podrà fer sense una enorme quantitat de danys col·laterals. Hem d'augmentar els docents, hem de doblar els espais, augmentem la despesa general. Caldria que aquest pes, entenem, aquest pes social, es repartís entre tots i que l'administració no aprofités la benentesa, no, en aquest cas seria la malentesa, per deixar fora moltes de les escoles concertades, petites, que fan una funció social capital, tot i que no es reconegui molt sovint, i que tenen molt poc marge de supervivència. És un excel·lent moment perquè l'administració i el nostre ínclit conseller deixi de ser polític i esdevenir allò que es deia abans, perquè ara ja quasi no en queden, homes d'estat, preocupats abans pel bé comú que per l'agenda política pròpia.
A Ràdio Estel, l'Hora del Pati. Un programa d'educació dirigit i presentat per Jordi Cabanes i Raül Ladames.
Una de les brones que fèiem aquests dies de confinament és que estàvem passant no exactament la travessia del desert, sinó la travessia de l'incert, perquè estàvem tancats a dins i perquè no teníem gaire certeses. Ara, mica en mica, les certeses es van clarificant i certament més que tranquil·litat ens porta noves inquietuds. Avui, a l'Hora del Pati, aquest tercer programa post-confinament, intentarem parlar-ne i, com a mínim, fer una mica de teràpia.
L'Hora del Pati.
Un dimecres més, avui aquest 19 de... No, 20, no? Avui estem a 20, ja no sé quin dia visc. Avui som 20 de maig. Molt bé. A l'Hora del Pati, intentant, diguéssim, navegar en aquestes aigües procel·loses. Raül.
Què tal, Jordi? Aquest com estàs? Et veig nerviós, eh?
No em toca la camisa al cos.
Sí, sí, sí.
Aquest matí el conseller, el nostre ínclit conseller, ha fet una roda de premsa que, de fet, diguéssim, ha basat als mitjans de comunicació una informació que ja els directors d'escoles ens havia arribat el dia abans en forma d'una mena de decret, però, com sempre, entre el que hi ha escrit i el que diu ell, hi ha un marge, en aquest cas no de tolerància, sinó sí. Abstinguem-nos de qualificar el marge.
Aquell decret que es filtra dona la impressió que cada etapa ho escriu una persona diferent. Infantil una persona, primària una altra, després s'han posat junt, i hi ha coses que et dius, bueno, però això es fa infantil a primària, no? O sigui, és curiós.
O sigui, tu destacaries un titular?
Per mi, el primer titular és el juny, a fase 2, que cada part de Catalunya és diferent. Bueno, l'àrea metropolitana de Barcelona encara no, la resta de Catalunya sí. A fase 2 podran els nens anar a l'escola amb unes condicions molt restrictives. He dit a fase 2, però no és veritat, perquè com a mínim a l'1 de juny. Abans de l'1 de juny, ningú.
I a Barcelona, per exemple, ara per ara és 2 de juny o és 8 de juny?
8 de juny, té pinta. El que passa és que això, avui, ara, a les 8 de la nit, o sigui, demà...
Sí, a les 8 i 5 pot haver canviat.
Exacte.
Sí, aquest és un titular. I els altres?
O sigui, la restricció és, al final, el conseller ha insistit molt en que no hi sobran, no segueix l'etapa lectiva, o sigui, no es farà tasca lectiva a l'escola. Per mi ha deixat una mica de nebulosa què passa als finals d'etapa, especialment al segon de batxillerat. perquè sí que és un final d'etapa, una preparació de selectivitat, perquè ja estan avaluats a segon de batxillerat, però no té massa sentit que vinguin i no facin una activitat de reforç o de repàs, el que es deia repàs de selectivitat, com sempre. No es fan cap activitat lectiva. I aquells cursos que no són final d'etapa, més es fa acompanyament emocional. Els tutors, els professors poden estar disponibilitat amb cita prèvia per fer un acompanyament emocional, que no ha de ser continu, sinó pot ser cada, no pot ser cada dia de 9 a 10, sinó ha de ser d'una manera un dia o un dimarts, però ja dimecres ja no. Pot ser, cada centre pot avaluar fer un treball grupal d'un dia, de 13 alumnes junts, sempre cuidant les mesures d'aula, que no, les ràtios no siguin més gran de 15 o de 12 a primària, 2 metres de distància entre els nanos, que avui ha dit 4 metres quadrats, perquè a mi em feia gràcia això dels 2 metres de distància, perquè no és una mesura lineal, hem de calcular-ho en àrea, sí, perquè al final 2 metres de distància hi ha moltes maneres de dir-ho.
De fet, hauria de ser un càlcul esfèric.
Exacte, totalment. I així, o sigui, tenim feina, tenim feina i tenim... Perquè un altre titular que a mi m'ha semblat important és... no ha dit en cap moment la possibilitat de que això que s'havia parlat de fer torns, del dematí tarda i tal, tothom ha d'anar a l'escola al setembre.
Aquesta és l'altra, perquè hem estat parlant fins ara de les mesures de juny.
Exacte.
Però el gran problema que se'ns ve a sobre és setembre.
Perquè ha dit que emergència, ara estem en emergència sanitària, al setembre estarem en emergència educativa. Que és un titular, o sigui, avui que hem fet de periodista, seguint una roda de premsa, que té la seva gràcia, prenent apunts, ha parlat d'emergència educativa. La qual cosa... inclús ha arribat a parlar de buscar que altres espais, equipaments, entenc que centres cívics, entenc que biblioteques, això ja és cosa meva, no ho ha dit el conseller, per aquelles escoles que no poden assumir més aules, que pràcticament estem parlant de doblar a l'espai de les escoles. És que les ràtios que estan demanant estem parlant de doblar, si no més. Per tant, que és una... molt poques escoles poden assumir aquest nivell d'espais. És que és molt difícil.
Anem a suposar per un moment que tinguéssim pressupost il·limitat. No és possible doblar el cost de docents de tota Catalunya.
Aquesta és l'altra. Que li han preguntat molt als periodistes, diverses vegades, i sempre ha deixat anar... Al juny això es pot cobrir, jo crec que estem tots d'acord. Al setembre s'estudiarà quants docents més fa falta.
No voldria caure en la Covid fàcil, però en aquesta pregunta el conseller clarament ha fugit d'estudi.
Clarament, perquè tots tenim al cap que és impossible doblar el cos docent de Catalunya.
L'altra cosa que ha subratllat amb moltíssima intensitat és no menjador. És a dir, les classes poden ser de 9 a 1, ordinàriament, i hi ha hagut un moment que ha acceptat la possibilitat que hi haguessin activitats a la tarda, però, diguéssim, venint des de casa, de nou. Per tant, totes les escoles que tenen un percentatge elevat d'alumnes a un abast, diguéssim, d'una certa distància, queden
sí, de
en
fet,
quadre.
És veritat que es dona l'oportunitat de fer alguna activitat de 3 a 5, però pràcticament... Bueno, això que et deia abans, a infantil el decret parla obertament de 9 a 1, totes les activitats de 9 a 1. Aquí hi ha una certa incoherència amb això, però sí, no hi haurà menjador. Aquí hi ha una altra cosa curiosa, que també he insistit diverses vegades, en que les escoles i tots els centres cívics faran activitats del lleure a partir del juliol i a l'agost, és a dir, entenc que a partir del 25 de juny, però clar, a mi em surt una pregunta. Fins al 19 no pot haver menjador. Al 25, aquests esplais que van de tot el dia, que hi ha molts, hi ha un munt, poden dinar els nanos a aquell equipament que estan fent l'esplai? I per què el 19 no? Si comencem aquesta línia. I després una altra cosa, que al final la part del lleure depèn d'un altre departament, no depèn del senyor Bargalló. I ningú ens diu quina és la normativa concreta que s'haurà d'aplicar a partir del 25 de juny, que tampoc queda tant, o sigui, i que té una organització prèvia molt, molt i molt important i que estem totalment en l'aire i que hem de veure de quina manera ho afrontarem, això.
Tinc la sensació que encara enyorarem el confinament.
Digues. Exacte. Has parlat abans de les incerteses, jovar, que hi ha menys incerteses, doncs jo tinc aquí apuntades unes quantes encara.
Sí, m'ha fet pareixer un moment a la a la roda de premsa que diu, ha dit una cosa que em sembla raonable, nosaltres també les escoles ho hem fet, que és preferim no dir les coses abans, posar per les coses escrites abans que hi hagi certes certeses per no semblar més incerteses, això em sembla raonable. I després ha posat un exemple de Suïssa, m'ha fet gràcia.
Sí, que, sí.
Que els suïssos van informar el dijous que tornaven dilluns i no pot ser que els tinguem per poc organitzats, no? per poc previsos. Sí. Quan fa falta els tòpics, recorrem als tòpics, com sempre. En tot cas, com a titular global, el que podríem dir és que el món de l'educació que nosaltres intentem representar també, diguem-ne, està inquiet. Això està claríssim.
Sí, a més, és un, habitualment, els últims temps, sempre parlem de la concertada, que és, està una mica... Tenim certa sensació de persecució. Aquí tots patirem. Tots els sectors de la, tots la xarxa. Que a mi una altra cosa que me sobta, que sempre parla de la concertada, parla de la privada concertada, no mai parla de... que això a la LEC està, no es contempla amb aquesta terminologia, sinó com un servei educatiu on hi ha xarxa pública i concertada, però bueno, ja, això seria una altra discussió. Però aquest setembre tan incert i tan complexa, extremadament complexa, ho viurem tots. Cada la seva manera, però ho veurem tots i serà molt i molt dur i d'una tensió molt bèstia.
I en tot cas, no hi ha ningú que hagi parlat o intuït del post-setembre, diguéssim, d'octubre, novembre, de terminis...
Clar, ningú sap res. Aquí, de fet, també ha dit a la roda de premsa que les normatives que parla del juny, al setembre, seran semblants, però potser no tan estrictes.
I després l'altra cosa que planteja és no deixar l'atenció telemàtica. Això també genera una complexitat, diguéssim.
O sigui, les plataformes telemàtiques, Teams, Google Classroom, sembla que es diu, o ja un munt més, han vingut per quedar-se almenys a mig plaç, no ens enganyem. Ens pot agradar més o menys, tenen la seva utilitat i tenen les seves mancances, però han vingut per quedar-se i no podem obviar-ho, això.
Sí, a mi em sap greu, perquè té un punt de pensament desideratiu quan diu no podem suspendre la classe telemàtica, però no podem carregar més els nostres professors. Això és un oxímoron.
Sí, aquest està molt interessant. Perquè, no,
sembla que diguessis, això és el que fan pels nens, però sindicats, tranquils, no s'espanteu. Mentida podrida.
Clar, perquè hi ha un punt de tota la roda de premsa que fa. Diu, bueno, els centres faran la seva, el seu pla de treball, el seu pla d'entrada... I d'alguna manera sents una mica dius, o sigui, tu em dones unes indicacions genèriques i algunes contradictòries i jo les he d'aplicar sota la meva responsabilitat. Home, té un punt injust. Té un punt injust perquè Déu no vulgui, la primera escola que tingui un contagi, se la miraran si ha complert aquestes normes que pràcticament no entens ni ningú entén quines són. Perquè després no hem parlat encara de les llars d'infants, però les llars d'infants, el text que tenim filtrat, per molt que llegeixis aquest paràgraf, no entens molt bé què t'està dient.
Parla de ràtios de 5.
5 nanos per espai, que el concepte espai no se sap molt bé què vol dir, perquè clar, aquí podríem discutir molta estona, i després una preferència dels pares que tinguin que no puguin fer teletreball. Clar, però si et passes de ràtio, què fas amb aquests pares? Si tens dos, no tens suficient ni per aquests pares que no poden fer teletreball, qui decideix qui ve, qui no ve?
Nosaltres al nostre centre hem fet una enquesta als pares per saber més o menys qui té intenció. Ara estem parlant de cara al juny per venir, per valorar, diguem-ne. I passen coses curioses, que en algun grup doncs, vindran 14, no? Sí. 15, què fem? En deixem dos a l'aula del costat? Dividim per 7? És que és una cosa...
Sí que ha dit a llars d'infants que això és una dada important. Almenys al juny, no sabem al setembre, 0 any descartat. Si no, per temes d'emergència sanitària, per vulnerabilitat dels nadons, descartat el que seria P0.
I l'altra certesa que sí que tenim, que és personal docent i no docent de risc, s'ha confirmat, majors de 60 anys, gent amb patologies...
cardiovasculars, respiratòries...
diabetis, etc.
És veritat que es parlava...
I les embarassades.
Bueno, això de les embarassades es parlava, però ha desaparegut.
Jo crec que en el
sí?
Decret està.
Sí, ah, sí, val, perdó, Jordi, t'agraeixo, jo pensava que no hi
sortia. Em commou haver-te, per una vegada, portat una informació que tu no sabies.
L'opinió dels experts, l'actualitat del moment, les notícies d'Església nacionals i internacionals. Troba-ho tot a radioestel.cat. Per connectar amb l'actualitat del moment, siguis on siguis, des de l'ordinador, el mòbil o la tauleta. radioestel.cat, el teu portal, la teva informació.
L'hora del pati.
I seguim a l'hora del pati. Com sabeu, aquests dies ens hem proposat, doncs, convidar a...
vells amics.
Vells amics. Molt bé, Raül. Gràcies. Un atac així emocional. Molt bé, molt bé. Això de l'educació a l'emoció ens t'està fent...
Bé, hem convidat a Visquerra dintre poc per seguir formant-te.
Bueno, ens acompanya Suso Mendive. Suso, buenas noches.
Buenas noches.
Digamos, tú en este sentido eres nuestro colaborador, digamos, del análisis del corazón alternativo, por decirlo. El análisis alternativo al corazón, mejor dicho.
Desde sí. La trinchera, desde sí, la trinchera.
Exacto. Y queríamos, bueno, que nos ayudases a ver cómo está el patio, nunca mejor dicho, y cómo es la situación. Lo primero que teníamos que preguntar es, ¿tú estás bien?
Estoy
¿Has llevado el confinamiento con dignidad?
Oh, lo llevo con mucha dignidad. Estoy en una, estoy en un sitio paradisíaco en Galicia, en una casa rural en medio de la aldea. En fin, muy bien, muy bien. No puedo, no quiero dar más datos para no dar envidia.
Muy bien. Y entonces entremos ya en materia.
Sí.
¿Qué análisis haces desde el punto de vista educativo de la situación?
Pues mira. Hay dos temas que creo que son, uno que interesa mucho a todo el mundo, que es que esto no ha pasado nunca, o sea, nunca es nunca, es algo imprevisto, imprevisible, y que no se ha experimentado, que no, o sea, en miles de años que llevamos en educación, por ejemplo, hubo una vez uno que estaba zumbado, que dijo, yo soy capaz de hacer leer a todo el mundo, ricos, pobres, listos, tontos, y lo tomaron como un iluso, pero sin embargo lo hizo. Bueno, en este caso nunca jamás nadie había soñado, ni pensado, ni creído que pudiéramos vivir una cosa como esta, con lo cual no tenemos experiencia de esto. Y esto nos está llevando a un momento que es de genios, de gente que... Lo que hablamos la última vez que hablé con vosotros, incidí mucho en la vocación. Uh-huh. Yo creo que ahora es un momento de vocacionales. O sea, el pobre hombre o la pobre mujer que va al colegio todos los días, hablo de profesores, y que hay una cosa que se llama el pasillo del cliente. El pasillo del cliente es lo que percibe la gente sin que tú le digas quién eres, lo que percibe la gente en el día a día viéndote. Por ejemplo, en un colegio, pues todos los días hay un grupo de padres y de madres entrando en el cole a los niños, y hay un grupo de profesores que entran y de profesoras, y a la salida lo mismo. Hay un grupo de padres, de niños, de profesores, y esto, viéndolo todos los días, acabas haciendo un mapa de ese colegio y de esas personas sin que nadie te diga nada. Por ejemplo, pues una profesora que cuando entra los niños se acercan a saludarle, le cogen de la mano y entran con ella, pues se ve que es una mujer alegre, con empatía y que, bueno. El profesor que llega con cara de vinagre, que parece que lleva una bola arrastrando en el tobillo, que va arrastrando una... Y que en vez de a trabajar parece que va, yo qué sé, a las pirámides de Egipto a...
Se me ocurren algunos nombres así.
Entonces, en este momento, lo que está pasando es que todo ese personal, ya sea el vocacional o el no vocacional, se va a ver reflejado de una manera muy llamativa. ¿Por qué? Pues porque hemos pasado al digital sin que nadie lo supiera, y ese digital es, pues, gente confinada en las casas, familias de todo tipo, niños que no tienen más que un ordenador, otros que tienen cuatro, gente... Bueno, profesores que dicen, jo, ¿y ahora qué hago? Profesores que están entusiasmados. Es decir, estamos en un mundo maravilloso para el que ve esto como una oportunidad de soñar y de decir, bueno, venga, vamos a por ello, ¿no? Y a la vez de un tipo de gente que va a llamar mucho la atención el ver cómo son incapaces de crear ilusiones, de provocar nuevas emociones, porque claro, la emoción se ha perdido. Claro, la emoción es ver, tocar, mirar, eso ya ahora mismo no, estamos en otra, y es, yo creo que es el momento de la innovación y de, bueno, de muchas historias.
Al principio del confinamiento, todo esto del online, todos estamos como con la novedad y había cierta como incluso ilusión. Yo me acuerdo los primeros días que, bueno, molaba aquello, ¿no? Y de golpe y porrazo va bajando la novedad y ahora estamos todos, o sea, cada vez que tienes una conferencia online, una reunión online, resopla, esto es insufrible, vamos, es absolutamente insoportable. Ese chispa que estás diciendo cuesta mantener ahora mismo.
Claro, cuesta porque también es un momento, estoy convencido de lo que estoy diciendo, lo veo clarísimo, es un momento de los, no sé cómo en cada colegio le llaman de una manera, en cada de los preceptores o del tutor,
del acompañamiento personal.
Claro, es el momento de ese tipo de persona, porque ten en cuenta que de un aula de 30, me da igual el aula, me da igual las edades, eso da igual. Pero es el tema de con qué persona me estoy hablando. Claro, puedes tener familias que están los padres en el paro en este momento, o sea, que de estar trabajando han pasado a estar en el paro, con una problemática y con unas angustias, unas ansiedades tremendas. Los chavales, con a lo mejor que son familias de 4, de 3, de 2, de 5, pero que solo tienen un ordenador. Bueno, con una situación que es el momento donde el que de verdad conoce el paño, el que sabe, es el preceptor o es el tutor el que sabe lo que está pasando allí. Entonces, no es un tema tanto de qué contenidos les doy, les doy deberes, no les doy deberes, qué actividades les doy, que sí, pero es sobre todo. Y ahí yo creo que es donde cada educación, me da igual pública que privada, se la juega. Es decir, ¿percibe el colegio, el profesor, percibe quién es mi hijo o mi hija en este momento? Yo creo que ahí es donde,
sí. Totalmente. Y luego también te la juega, o sea, hay un factor de familias que no has dicho, que es aquellas que nos toca a todos estar en casa. Y que hay convivencias más sanas y convivencias que ya antes de confinamiento no eran muy sanas y que ahora se han extremado la situación. Y eso, saldremos del confinamiento y veremos cuando se abre el tarro de las esencias.
Sí, yo es que, a ver, el tema, ayer hablando con la persona, bueno, del programa, le decía que como nadie sabemos exactamente lo que está pasando, porque es que no lo sabemos, porque no tenemos, fíjate, nosotros los hombres, la definición mejor de persona de nosotros mismos es que somos solucionadores de problemas, o sea, lo que el resto de la naturaleza funciona por instinto y no hace más que obedecer a su instinto, el punto, no hay más. En nuestro caso, somos solucionadores de problemas. Cuando nos hemos encontrado con frío, pues hemos tenido que buscar una solución al frío, y cuando hemos visto calor, al calor, cuando hemos tenido problemas, hemos ido a solucionarlos. El tema ahora es que el problema es tan reciente que no estamos todavía encontrando esa solución y estamos, bueno, de alguna manera intentando hacer lo mejor que podemos, pero desde luego no es la solución. Bueno, pues eso mismo nos está pasando a todos, en todas las familias que tenemos, en todas las situaciones, porque son muy plurales y son tremendas. O sea, no, claro, ahora no vale estos argumentarios de fáciles, de prontuarios que tenemos y que los conocemos todos. Sin embargo, estoy convencido de que después del verano, estoy convencido que habrá habido tiempo para pensar, para meditar estas cosas, para darles una vuelta. Fijaros que hace poco la ministra del ramo vino a decir, bueno, hacer lo que os dé la gana. O sea, llegó un momento en que ella proponía una cosa que nadie estaba de acuerdo. Los que no están de acuerdo tampoco estaban de acuerdo ni con ellos mismos. Cada momento que dices, mira, haced lo que os dé la gana, ¿por qué? Porque nadie sabe exactamente qué es lo que hay que hacer, porque nunca ha pasado, porque. Entonces, estoy seguro de que se están buscando soluciones. Hay vacunas, igual que estamos buscando una vacuna para el coronavirus, se está buscando esa manera de actuar ahora, que es la manera digital. Pero bueno, es que empiezas a ver que hay gente que piensa. O sea, yo estoy viendo ahora cantidad de gente que está hablando de una educación virtual desde la distancia y con muchísimos herramientas que los chavales conocen muy bien y que nosotros a lo mejor tenemos que empezar a utilizarlas. pues grabar y rodar cortos caseros, cosa que la gente está empezando a hacer ahora, profesores que están haciendo eso, están motivando con ese tema, o se están haciendo muchos, recitando poesías, trabalenguas, adivinanzas, cosas, ¿sabes?, en las redes. Gente que sabe tocar y coge y toca la guitarra y la da a toda su clase, o a sus padres, o a la familia, lo que sea. Bueno, desfiles de disfraces, teatros en familia, están pasando muchas cosas muy buenas, ¿eh? Pero que al final dices, bueno, ¿se trata de eso? Bueno, a lo mejor no se trata de eso, pero bueno, estamos metidos en una casa, algo hay que hacer, ¿no?
Sí, es verdad que yo confío, porque también siguiendo el razonamiento histórico, decías, del hombre que se enfrenta a los problemas, pues al final la suma de las inteligencias humanas hace que se vayan resolviendo, digamos, con las mejores soluciones posibles dentro de un orden, ¿no? Y creo que en ese sentido acabaremos llegando a un equilibrio. Pero es cierto que la educación telemática nos ha llevado a una posición intermedia entre lo que es la clase convencional y lo que es el perfil autodidacta. O sea, de hecho, ya ha habido, digamos, la educación a distancia ya ha existido, se llamaban libros, ¿eh? Y hay en la historia de la humanidad autodidactas notables, muy conocidos, y algunos que han dado mucho fruto. Estoy pensando siempre en Franklin, ¿no? Un personaje que se hizo autodidacta, ni siquiera leyendo libros, sino él era impresor y leyendo las galeradas generó una enorme cultura. Y entonces, pero estamos en una posición intermedia, porque al final la auténtica posibilidad educativa, que es la transmisión, la propuesta y la aceptación de un juicio sobre la realidad, requiere un diálogo, y un diálogo fluido, requiere un lo que llamamos un feedback, ¿no? Es decir, del mismo modo que un comediante no puede hacer comedia si no tiene un público, porque si no ríe los chistes no sabe hacia dónde va, por decirlo de algún modo, un profesor, que en el fondo somos un tipo, una variable de comediantes, digamos.
Comediantes egocéntricos.
Sí. Al final necesitas, ¿no?, que esa duda pueda formularse, porque si no, al final estamos en una posición de semi-autodidactas, y ya tampoco hay que ser un genio del conocimiento humano para ver que muchas veces nuestra propia voluntad sola, pues muy didáctica no es. Sí. Digamos. O sea, en ese sentido, es verdad que puede representar la aparición de una muleta educativa que sea un potenciador, pero si no hay ese diálogo, ese toma y daca, estaríamos realmente no haciendo un paso adelante, sino un paso hacia atrás. Bueno, no me ha salido una pregunta, me ha salido el speech, pero bueno,
no.
Ya me perdonaréis.
Sí.
Didi, Suso. Es
que, no, que se trata de esto, de que hablemos, no más que me encanta lo que has dicho, porque es que no se puede sustituir lo humano, es imposible. O sea, la frase esa de que la tribu educa, es que es verdad. Es la tribu, es el abuelo, la abuela, el amigo, el vecino, en fin, es el profe, la profesora, en fin, todo este mundo que nos tocamos, nos miramos, nos conocemos, nos tomamos el pelo, no nos tomamos el pelo, en fin, todo este, lo que es la vida, las emociones.
Y lo que decías antes del pasillo del cliente es, a mi juicio, el pasillo del alumno es uno de los instrumentos educativos más potentes. Y eso se puede ver cuando te encuentras con exalumnos, porque a estas alturas ya tengo muchos y bastante antiguos, que te comentan, ¿no?, su experiencia en el cole o en la relación contigo, y te salen con cosas que dices, ah, ¿en eso se fijaron?
Sí.
Ni siquiera se me había ocurrido que pudiese estar, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, la educación por ósmosis, sí, es fundamental.
Cuando te cuentan esas anécdotas, que dices, hombre, no fue para tanto, estás exagerando un poco, ya te incluso te ruboriza, ¿no? Es decir, yo no hice eso, y si lo hice hay que esconderlo. Es decir, pero...
Sí, sí, efectivamente. pero te recuerdan por eso. O sea, es que nosotros recordamos emociones. A los Beatles, hay dos de los Beatles, George Harrison y Paul McCartney, estudiaron en el mismo colegio. Y estuvieron 3 años con el mismo profesor de música, no os lo perdáis, ¿eh? Un tío que tuvo al 50% de los Beatles durante 3 años, tela, ¿eh? Y dando música. Bueno, y les preguntaron que quién era su profesor de música. Entonces los dos no se acordaban de quién era su profesor de música, cuidado también. Y entonces, dice, bueno, y dicen, no, es que era un tío, es que, dice, no sé, iba con una flauta, hacíamos ahí el gilipollas, y entonces, pues bueno. Entonces, no les dejó ninguna huella. Y sin embargo, a lo mejor, otro profe de música que solo les ha dado una suplencia durante un mes, deja huella para el resto de tus días. ¿Por qué? Pues porque era simpático, porque contaba unos chistes muy simpáticos, por lo que fuera.
Pero bueno, porque se tomaba a la música y a sus alumnos en serio.
En serio, claro. Entonces, el tema, esto que hablamos del pasillo del cliente, al final es, ¿yo voy a dejar huella de esta gente o no voy a dejar ninguna huella? O sea, dentro de unos años dirán, oye, ¿quién te dio clase de tal? No tengo ni idea, no sé quién era. Y al revés, esto que estamos hablando, ese antiguo alumno, esa antigua alumna que te dice, joder, me acuerdo una vez que me pasó esto y me dijiste esto. Entonces dices, joder, y tú ni te acuerdas, claro, de él. Yo creo que eso es la maravilla de eso. El gran problema de ahora, que es problema y no es problema, porque sí que te digo que yo veo gente que está mandando ahora como nunca vídeos que estamos mandándonos unos a otros con muchas historias, con cómo somos, sobre todo con nuestra manera de ser sin complejos. Y con... Por ejemplo, yo soy de una madre que está haciendo un curso de cocina con sus niños para madres de otros niños, o sea, una cosa alucinante. Bueno, pues ahí los tienes.
El imperio del ingenio, ciertamente.
Claro, ¿qué hago yo ahora con 8 horas al día? 8 horas, todo el día con estos tíos aquí. Claro, pues tienes que echar imaginación. Ahora, lo que está muy claro, y yo supongo que lo echaréis de menos todos, es, oye, que sin emociones no vamos a ningún lado. Entonces, una escuela sin emociones, que no puedes tocar, que no puedes mirar, que no puedes, en fin, eso, sin sonrisas, entonces yo creo que ahí está el reto. Y luego, no creo que sea un tema de decir cuántos deberes pongo, porque es que nunca ha pasado esto, entonces nadie sabe cuántos deberes hay que poner, o si no hay que ponerlos, o sea, es muy difícil. Yo tengo varios profes que los detecto que no están nada emocionados con esto. Es más, me dicen, es que creo que no les importa un comino lo que hago o lo que subo a la red. Es que no tengo ningún input de nadie, ni de familias, ni de alumnos, que me digan, me está gustando o no me está gustando. Claro, el nivel de desmotivación del tío es tremendo, pero es que ya estaba desmotivado.
Claro.
Me desmotivó de cuna ese hombre.
Al final, como todas las situaciones complicadas, lo que acaban siendo son una especie de amplificadores de lo que ya había, ¿no? O sea, una lupa.
Exacto.
En este caso, más que una lupa, un microscopio, porque digamos la magnitud es muy grande. Y eso es verdad que denuncia, digamos, la suciedad que hay, pero al mismo tiempo también te da un grado de conciencia que te permite afrontarlo, ¿no? Te permite buscar una solución, como decías tú, Suso. Muchísimas gracias, Suso, por el tiempo que nos has dedicado.
Joder, sabe mal, porque me dan ganas de seguir hablando horas, ¿sí?
que horas no nos faltan aún.
Habrá otra oportunidad, sí.
Muchísimas gracias, un abrazo y nos reencontramos en el programa.
Y un abrazo a todos. Chao.
¿Ets oyent fidel de Radio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
L'hora del pati.
Seguim a l'hora del pati aquest vespre del 20 de maig. I avui, ara ens acompanya la Laura Pararols. Bona nit, Laura.
Bona nit.
La Laura és la directora del Saló de la Fira de Barcelona i específicament, que és el que ens interessa a nosaltres, el Saló de l'Ensenyament, ja des de l'any 2016. Moltes gràcies per participar al programa i explicar-nos una mica la reinvenció que us heu hagut de fer, diguéssim. No? O sigui, un moment, el Saló de l'Ensenyament és una fira importantíssima en el nostre àmbit, perquè molts nanos poden concretar la seva vocació veient les possibilitats, i clar, diguéssim, la dimensió presencial s'ha anat a Norris. En aquest sentit, us heu plantejat una iniciativa molt interessant, que és el Saló d'Ensenyament a distància. Quines dificultats us heu trobat i com ho heu afrontat?
Doncs sí, realment, nosaltres estàvem a punt, ja començàvem a muntar el Saló de l'Ensenyament i el Saló Futura, quan hi va haver, doncs, tot el tema de la Covid, doncs aquesta prohibició de fer esdeveniments de més de 1.000 persones. Aleshores, doncs, bueno, inicialment la nostra intenció va ser fer un ajornament, però amb els dies anaven passant i vam dir, veiem que realment no serà possible celebrar una fira física com havíem fet fins ara, i vam començar ràpidament a desenvolupar doncs, a la virtualitat d'aquests salons. I va ser així com doncs, al final s'ha acabat doncs, transformant amb el que seria la Fira Campus Virtual, que engloba tota l'oferta dels salons de l'ensenyament i del Futura.
Perquè deixem donar una dada, has dit més de 1.000 persones, o un saló d'ensenyament habitual, diguem-ne, tots aquests últims anys, quantes persones passen pel saló d'ensenyament?
Clar, nosaltres al saló de l'ensenyament passaven 88.000 persones.
Mare de Déu, senyor!
No m'ho esperava, això.
Sí. Perquè, clar, penseu que tenim, a més de les famílies i que venen, doncs, els estudiants ben acompanyats de les seves famílies, teníem la visita de moltíssimes escoles. I bé, aquestes escoles, doncs, de seguida, lògicament, puja el nombre de visitants, no?
I aleshores, el model... Ens pots explicar una mica en detall el model que es trobaran els nostres oients si entren en aquest campus virtual? Perquè m'imagino que no serà un quadradet amb les webs, diguem-ne, sinó que hi ha alguna interacció més.
Ah, exactament. Sí. Doncs en entrar a la Fira Campus Virtual, primer de tot podran accedir amb una visita guiada. Aquesta visita guiada els ajudarà doncs, a poder situar-se, veure l'oferta que hi ha a nivell d'expositors, també l'oferta formativa que hi ha que porten aquests expositors i a on es troben ubicats els serveis d'orientació propis del saló. Penseu que en el saló ja teníem sempre un servei d'orientació, que era una eina molt ben valorada per totes les famílies, i hem volgut que aquest servei d'orientació seguís estant en el saló virtual i hem seguit mantenint una orientació individual amb les famílies i una orientació també grupal.
Val a dir que això que acabes de dir, que el servei d'orientació era molt valorat, és un fet indiscutible. És a dir, de fet, diguem-ne, l'impacte que l'ensenyament tenia a les nostres alumnes era molt notable, i el que destacaven era això, no? Que com t'acompanyaven a veure, diguéssim, les possibilitats en l'oceà educatiu, diguem-ne, no? I celebrem molt que això es pugui salvar, diguem-ne, en aquest sentit.
Exactament, no? Nosaltres hem dotat també a tots els expositors d'eines perquè puguin contactar directament amb els visitants individualment, que el visitant, a més, pugui rebre també aquests assessoraments individuals a través de xats, de webinars, videotrucades, vull dir, hem intentat posar a l'abast de l'expositor totes les eines perquè el visitant trobi tota l'oferta de la millor manera possible.
D'alguna manera, abans has dit que les visitants més o menys estan al voltant de 88.000, quantes entitats participen al Saló d'Ensenyament d'una manera presencial i ara si totes estan al campus virtual?
Clar, el campus virtual, aquí també ens hem trobat amb que depèn de l'entitat, igual tampoc tenia les eines per poder estar-hi present, però en qualsevol cas nosaltres hem ajudat a totes les entitats, centres, a universitats que han volgut estar presents. Doncs primer hem fet unes sessions, uns webinars, perquè veiéssim com podien implementar tota aquesta informació dintre de l'eina, i alhora també els hem ajudat a pujar tota aquesta informació que ells volguessin pujar i que potser per motius tècnics o motius també de disponibilitat de persones, pensant que és això, que tot s'ha produït en un moment de confinament, no? Doncs que els poguéssim ajudar al màxim perquè hi poguessin ser presents.
I al final la resposta està de totes les entitats més o menys, pràcticament totes les entitats que estan participant?
Estem en un 80% aproximadament dels expositors que teníem.
Et volíem preguntar també per la qüestió dels terminis. Clar, el saló presencial són unes dates concretes. El fet que sigui virtual ha variat aquest calendari?
Sí, efectivament, perquè nosaltres teníem que celebrar el saló en el mes de març, doncs ara estem celebrant en el mes de maig, però sí que hem buscat celebrar el màxim abans possible per poder donar aquesta resposta, doncs, a aquests estudiants que volien orientar els seus els estudis. I aleshores, doncs, per això ens hem mogut molt ràpid i hem buscat, doncs, una eina que també fos molt fàcil d'utilitzar de cara també al visitant i molt intuïtiva, perquè tothom, doncs, pogués això accedir-hi i tindre el màxim d'informació possible.
I la durada serà més llarg? Diguéssim, aquest servei es mantindrà obert més temps?
Sí. Nosaltres, a la celebració del Saló, tant de l'ensenyament com del Saló Futura, comença el dia 20 i acaba el 24, i mantindrem obert el Saló durant 2 mesos encara.
2 mesos?
Sí, volem donar l'oportunitat de que tothom que vulgui entrar en el Saló, doncs, pugui veure tota l'oferta. El que sí que és veritat que ara amb la celebració, doncs, hi ha els xats, les persones que estan atenent els estants, en aquell moment no hi seran, però sí que hi haurà la possibilitat, mitjançant uns formularis, de poder escriure directament en el centre sol·licitant la informació, perquè seguiran veient tota l'oferta que està penjada en la fira. El que no tindran és aquella atenció immediata, individual, però enviant aquest formulari, doncs, es podran posar en contacte amb els centres igualment.
D'alguna manera, molts centres veien el Saló d'Ensenyament un moment molt clau de la promoció de l'any següent, de matriculació, de la paraula no m'agrada, però captar nous alumnes, etc. Clar, això ha quedat aquest any totalment trencat, i ara tothom, difícilment sabrem com les universitats, els centres de grau superior i grau mitjà, quina matrícula tindran l'any que ve. Aquest contacte ha quedat molt tallat, entenc.
Clar, és per això. Nosaltres vam rebre, tant per part dels expositors com per part de molts visitants, que ens deien, doncs això, ara com ho farem, no? L'eina aquesta que teníem, que era tan important per nosaltres, per uns i pels altres. Si no existeix, realment és un problema. I és per aquest motiu que vam dir, doncs, posem en marxa de seguida, i així ens ha nascut la Fira Campus Virtual.
Ara, jo no voldria ficar la bota, perquè vaig enterrar mitja si no voldria...
Jordi, sisplau.
No, però ja, diguéssim, és que, diguem-ne, l'escola, la Universitat Abat Oliva ens va oferir unes entrades virtuals al campus, i de fet hi havia com moltes ganes a les dues escoles de que ens donessin. És veritat o jo ho vaig entendre malament? Hi ha com unes entrades virtuals?
Sí.
Explica'ns això, perquè em sembla molt, molt interessant. Perquè, a més, van generar una expectativa brutal, o sigui...
Sí, o sigui, el que hem fet és que totes les entrades que tenien les persones que ja es havien preregistrat en els salons de l'ensenyament i futura, la mateixa entrada és vàlida per visitar Fira Campus Virtual. I tenen un localitzador, hem fet un recordatori dient, mira, aquí tens el teu localitzador, i amb aquest localitzador tu pots entrar en el saló. Suposo que us referíeu amb això.
Sí, exacte. No, és que de fet, pròpiament, la fira, pel que ens estàs explicant, la fira no és només virtual, forçant les paraules, semipresencial, perquè, diguéssim, els acompanyadors dels centres estan en presència, diguéssim, no? O sigui, no és física, però estan atenent, diguéssim.
Exacte, sí.
O sigui, és un model que em sembla molt, molt enriquidor, diguem-ne, pel que podria haver estat, per dir-ho així, no?
Exacte. Hem buscat, doncs, solucions.
Aquí, perquè, clar, altres fires hauran de... No sé si, o sigui, hi ha altres fires, suposo, que en aquests mesos estaven previstes, que han optat per un model similar, aquest, o fires han tancat i... O sigui, s'han llançat a la piscina com us heu llançat vosaltres?
Bé, nosaltres hem estat els primers de Fira de Barcelona que hem fet aquesta reconversió a virtual. Sé que s'està parlant de, en alguns casos, doncs, fer també transformació, però nosaltres, per part de Fira, això sí que hauríeu de parlar més a nivell institucional, però que s'està preveient d'iniciar l'activitat a partir del mes de setembre, crec.
Raül, has fet una pregunta en lloc d'intrusiva, extrusiva.
És que he ficat la pota al final de l'estació.
No. La veritat és que bueno, al final, no? Suposo que també voleu tenir informació, però sí que és veritat que directament els productes, els altres productes, i he estat tan bolcada, i amb el tema del confinament encara més, sí. Doncs que millor penso que això us adreceu directament al Departament de Comunicació de Fira.
En tot cas, Laura, sí que us volíem agrair a tu i a tot l'equip l'esforç que heu fet perquè els nostres alumnes seguissin atesos en una necessitat que és òbvia, el món pot aturar-se i pot enfonsar-se tot, però les necessitats segueixen allà. Us ho agraïm molt que hàgiu tirat d'esforç, de treball i d'enginy, i també, a part d'agrair-te que hagis participat al nostre programa per explicar-nos. Moltes gràcies, la Laura Pararols, sabíem si ho dic bé, directora de Salons de Fira Barcelona i del Saló d'Ensenyament i de Futura. Moltíssimes gràcies i bona nit.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bona nit.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
I arribem al quart bloc de l'Hora del Pati. Una mica intentant fer recapitulació de tot plegat. Recordeu, a part dels comentaris que hem fet sobre el confinament amb el Suso i aquesta experiència interessant del Saló d'Ensenyament Virtual, tenim que encara ens dona voltes i ens ronda i ens mossega com una bèstia que deia Pere Quart. El Departament d'Ensenyament té una bèstia per a gran molèstia, si em permeteu la broma. Raül, tu volies dir alguna cosa?
Jo pensava, amb això que dius, que és veritat que estem en un moment els educadors i els gestors de l'educació, diguem-ne, convulsa, com a mínim, que serà el moment dels genis, o sigui, d'aquelles idees genials que algú tindrà. I que hem de... Diguem-ne, amb les dades que tenim, que són complexes i són canviants, hem de ser capaços d'obrir el cap i tenir idees genials, diferents. Que estic segur que... Jo he de reconèixer que avui no les veig, avui estic una mica ofuscat de tot el dia i tanta dada i tantes preguntes, en el cas d'estudis per aquí, preguntant si podem fer classe a la sala de professors i coses d'aquestes, però segur que algú tindrà una idea que diràs jo, que després els seguirem tots. I hem d'obrir el cap, obrir la ment i pensar així, diguem-ne, a veure qui té la idea més genial i la implementa.
En aquest sentit, el que sí que és imprescindible és renunciar a alguns prejudicis, diguéssim, no? No ho dic en un... M'ha sortit una expressió que té connotacions negatives, no ho dic en sentit, no? Algunes coses que són raonables, que han estat sempre, potser hem de renunciar a aquestes coses per trobar solucions alternatives. Això jo ho veig molt clar.
Tu has dit prejudicis, jo diria esquemes previs, no? Els esquemes previs, exacte, sí. Hem de posar... Mira, portem 2 anys en aquest programa defensant el nostre model educatiu. I jo crec que l'hem de seguir defensant, sabent que potser l'esquema canvia una mica.
Clar, perquè un bon model educatiu no és el que parteix de principis, sinó és el que s'adapta a la realitat que té. És que és així. A mi em sembla que la primera condició, i una condició fonamental, perquè crec que te n'enfots de tant en tant quan ho dic, és el realisme. I el realisme exigeix no només un contacte amb la realitat, sinó també quina part de la realitat seleccionem per fer operativa les solucions. És que és així. Tot sempre no és possible, diguem-ne. I a vegades, allò, el pensament lateral, que ara ja no està de moda en els gurús, però que em sembla que és una de les idees que tenia ser encert, no? Si no podem entrar per davant, entrem per darrere. Bueno, això és el que en estratègia militar es diu flanquejar l'enemic, sempre, no?
Bueno, va per aquí, és a dir, aquest dematí el conseller ha plantejat tot tipus d'hipòtesis sense tancar cap, d'espais, de professorat, de... Per tant, clar, la posició inicial és una paraulota, insultar-lo, i, bueno, però hem de superar aquesta primera posició i hem de dir, bueno, i ara què fem? Com puc cuidar, en aquestes circumstàncies tan i tan complexes, com podré cuidar, com puc cuidar també aquest temps, els meus alumnes, com puc fer aquest model educatiu realista, implementar-ho amb una aula de 6 nanos AP2, que això és insostenible, per exemple. Però, si em quedo en aquest és insostenible, algú ho farà millor que jo. I això no... Bueno, d'alguna manera hem d'estar forts, hem d'estar capacitats per pensar-ho... Pensament lateral, com has dit? El terme militar no m'ha quedat.
Sí, flanquejar, entrar pel flanc, sí, sí. O sigui, en aquest sentit, jo voldria aturar-nos uns moments per veure... jo no sé si hem encertat en les solucions tant com voldríem. Jo sí, el que he percebut amb una nitidesa claríssima és que en molts casos el que ha augmentat molt és la preocupació pel bé dels alumnes. És a dir, és possible que que hi hagi casos, no, de tutors que, bé, normalment, diguem-ne, tu t'ocupes dels alumnes amb més problemes i els que van fent, si no et demanen, no et mous. És una certa lògica, no?, d'economia de l'energia. Clar, jo crec que mai els meus tutors havien estat tan preocupats per tots, i els segueixen a tots, i estan preocupats, i podem fer tutoquies, perquè, és clar, és que fa dos dies que no em contesten, però no, tranquil, no passa res, potser és que... Eh? I en aquest sentit, a mi, que per una banda em fa gràcia i hem d'aturar l'accés de preocupació, però una altra vegada em commou, diguem-ne. No? Certament, amb una commoció forta, eh? Com ens estem preocupant. Jo crec que hi ha molts professors estan desitjant que puguem tornar per veure'ls. No per ensenyar-los res, només per veure si estan bé.
Sí, la idea del conseller d'acompanyament, diguem-ne, emocional dels nanos, com a idea, és poc realista, tal qual el planteja, o molt poc realista.
Però el fons està bé. Sí.
El fons està bé. I al final el que necessiten aquests nanos, i avui el programa ha sortit diverses vegades, és a dir, aquesta humanitat, és a dir, què et passa, com estàs, que d'alguna manera és la gran limitació del treball en xarxa, del treball online, que al final les classes online tenen aquesta limitació. No veus els nanos, no veus la seva cara. Nosaltres com a director, l'altra cosa que veig és que em dono compte que a l'escola moltes coses tenen una solució al cafè. Sí, perquè hi ha un comentari, algú t'explica, però clar, fer una trucada, muntar una reunió online no és el mateix, i tot és molt més lent i molt més cansat de gestionar, molt més difícil, i vas molt més a cegues, no saps mai què...
Sí, no voldria caure al tòpic, però hi ha una informació fonamental en les converses, que és el llenguatge no verbal, que és el to, que són els matisos, que són les pauses...
Exacte.
Que, bueno, no, que jo faig servir molt aquest tipus d'informació per
massa,
fer una
massa,
situació,
sí.
I esclar, això no es dona, diguéssim, no? És...
Però també hem après, tu ho deies una mica abans, no? Hem après que ja el programa ha sortit molt, això, a vegades, no? Que diu, està bé o està malament el treball online? Bueno, depèn, per algunes coses bé, però té les seves limitacions. I jo crec que tothom en aquests mesos ha fet palès que està bé, que són unes eines que fan la seva tasca, però que no ho fan tot. O sigui, que hi ha una combinació real i una humanitat real, l'educació sense una humanitat i un contacte directe de les persones no flueix, no funciona. No som merament acadèmies o bustos parlantes. És una cosa molt més profunda, l'educació. Això molts pares ho han detectat. Quan ven els nanos petits arribant a casa i et deien, bueno, és que no fa la tasca, es queixa, no li agrada, pues a l'escola no li passa això.
Sí, sens dubte aquesta crisi ha estat una emanació de moltes coses i una visualització de moltes coses, certament. Ens queda molt poc temps, o potser massa, perquè la veritat és que tinc la sensació de... La conclusió és una mica emocional, és de certa inquietud, diguéssim. Ara, diguem-ne, en cert mode, la incertesa tenia un punt de major comoditat que la certesa si estan veient, perquè certament la magnitud del problema, jo he de reconèixer que m'intimida una mica.
Potser podem dir avui, em dona la impressió que hi ha un abans i després del món educatiu, després del setembre hi haurà un abans i després. I hem de prendre consciència d'això, que al final tot el món educatiu que coneixíem fins ahir o fins fa el 13 de març s'ha caigut i serà un altre. No sé quin i no sé quan s'assemblarà l'anterior, però serà diferent segur.
I no com un ejército rojos, ni cautivos ni desarmados, però una mica preocupats si acabem el programa d'avui tot l'equip que l'ha fet possible. La Maria Elena Vélez i la Meritxell Sales a la producció, com sempre. El Toni Huguet en el control de so, aguantant-nos estoicament. I el Raül Adames i el Jordi, que van a la direcció de presentació. Molt bona nit i ens veiem, si Déu vol, l'any vinent, no, l'any vinent, no, la setmana vinent, espero que en una nova fase.
La veritable novetat és la que Déu mateix misteriosament vol produir, la que ell inspira, la que ell provoca, la que ell orienta i acompanya de mil maneres.
Papa Francesc, la joia de l'Evangeli.